A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbells, número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Seguint aquest fil, els pares poden veure aspectes vinculats als seus fills i els poden veure millor si tenen 40 anys més que si en tenen 20, per exemple?
Home, segur que es veuen diferents, la perspectiva canvia. Ara pares de 20, com que no n'hi ha, eh?
No n'hi ha. I en canvi, veiem
40, sí.
I en canvi veiem els diaris que fins i tot els fills d'una dona de 64 anys veuen com aquesta senyora de 64 anys ha tingut una criatura, tot i que els fills, diguem-ne que l'aconsellaven o d'alguna forma havien dit en veu alta que això no podia ser, dit així, poques paraules. No hi ha edat per ser pare.
A veure, nosaltres ja de la naturalesa estem bastant allunyats, però ja cada vegada més. Aquesta és una cyborg mare, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, en la situació natural mai hagués pogut tenir un fill. És a dir, el que passa és que la ciència
ha permès,
o sigui, amb tots els seus descobriments, mm-hmm. i permet coses que la natura no otorga. I aleshores és això, per això dic com un cyborg,
sí.
En el sentit que té una part científica. Que permet, justament, que el cos i la maternitat i la paternitat vinguin, o sigui, responguin al desig de qui el sustenta, no? O tenim poc en compte els límits naturals,
mm-hmm.
i biològics.
Aquesta senyora de 64 anys pot haver tingut el desig de tenir una
criatura.
Està claríssim que el tenia
contra viento i marea.
Però molt probablement la seva percepció de tot el que envolta el nen o la nena i el seu futur i la seva manera de veure les coses correspondran, sens dubte, a una mentalitat, diguem-ne, amb una experiència de la vida que no és, evidentment, la d'una persona que en pugui tenir 25 o 30.
Clar que no. Sí, això és així.
Ni bo ni dolent.
És el de sempre.
És el de sempre.
És el de sempre. És a dir, els pares sempre determinen i sempre marquen. Perquè té 64, perquè té 20, perquè té 34, perquè és filla de, perquè ha nascut a, perquè, per exemple, li passava a algunes dones quan estava embarassada, el seu pare estava malalt i va morir, aleshores ell barreja alegria amb tristor. A veure,
perquè així des de fora podem pensar, esclar, la ciència permetrà que persones que, diguem-ne, fa 30 anys enrere serien més motiu de felicitació pel fet de ser àvies, puguin ser mares.
Sí.
Per exemple.
Sí. I ja passa. I ja passa, no fa temps que... De fet, és un fet que l'edat de la maternitat s'ha endarrerit respecte a lo que era abans, o sigui, perquè, no sé com, al final mai ni s'avança ni s'endarrereix, o sigui, és com és i és quan és.
Això és com allò de tot es transforma, com...
Sí, tot va agafar. I es transforma un altre cop dintre d'un context simbòlic i cultural.
És que em crida l'atenció perquè aquesta temporada estem parlant precisament de models que es trenquen.
Mm-hmm.
El model de família de sempre, el model de parella de sempre.
Sí.
Ara parlàvem doncs això, una persona amb 64 anys que tindrà una criatura, quelcom que no es podia entendre fa 30 anys o fa 40, per exemple, i aquí ho tenim.
Sí. El que sí, aquestes coses responen molt al desig, en aquest cas, de la mare. El que potser la pregunta és si pel fill també aquesta és la mare, o sigui, si podrà respondre a les necessitats d'un
fill. Ui, t'ho preguntaria d'una altra manera. Si seria la mare que voldria?
Clar, però és que aquesta
però
pregunta...
Però això no ho sabrem mai, no?
Aquesta pregunta li
no ho sabrem mai i fa de mal preguntar.
Fa de mal preguntar... diríem, si ens la fem cadascú de nosaltres, si tenim la mare que voldríem, trobaríem que la mare falla en alguna cosa, sobretot perquè l'ambició d'estimació d'un fill és inacabable. És a dir, per més que estimi una mare, sempre podria estimar una mica més, una mica millor i una mica més enllà.
El mateix de la mare respecte al fill. O respecte a la filla?
També. O sigui, a veure, no? Em sembla que era el programa passat que ho dèiem. Que el...
I ho estem extremant molt, eh? Perquè diguem-ne que la majoria de casos hi ha una estimació compartida.
Sí, però... sí, és compartida. Però... I a veure, i la figura de la mare, diríem, està, per exemple, treballant amb adolescents o amb nens, poder queixar-se de la mare és una cosa que els costa molt. O parlar malament de la mare, del que entendrien que és parlar malament de la mare, és a dir, la mare és que no em fa o no em dona o no... alguns altres es queixen més, però és una queixa, és diferent.
Costa menys queixar-se del pare que de la mare? A una determinada edat?
Potser.
Sí?
Potser, sí. Potser sí. Sí que costa, costa menys, potser, allò del pare, eh? Que la mare, justament, és com... A veure, estem generalitzant molt, és una relació més íntima, més, és com si fos una espècie de traïció, no? És traicionar la mare, queixar-se de coses quan la mare també li dona. Però la veritat és que va molt bé quan ho poden fer. També s'alleugen molt, no? Perquè les relacions sempre són ambivalents. És a dir, per molta estimació que hi hagi, també hi ha, o hi ha ràbies, o hi ha enuig, o hi ha frustracions, decepcions.
T'exposo un tòpic, i si és cert o no, però té molta relació amb, diguem-ne, amb la vida en general. Té un vincle aquesta capacitat de donar models als fills amb la, allò que en deien abans, la maduresa dels pares? Si hi ha una edat en què els pares poden tenir ja una capacitat millor que en una altra edat de poder donar unes línies mestres els seus fills perquè tinguin endavant?
A veure, les línies que són aquelles en les que es mouen els pares, que clar, que no són les mateixes en un moment de la vida o en una edat que en unes altres. Avantatges i inconvenients de la qüestió.
En totes.
En totes, sí. És a dir,
que una noia pugui ser mare als 18 anys i que ben aviat s'enfronti amb allò de els 18 anys, mare de Déu, tenir una criatura, vés a saber què tal, no sé què... o a una dona que en tingui 35 i tingui una criatura i es pugui entendre que amb 35 ja se sap prou de la vida com per poder portar millor aquesta situació de marcar models i valors, etc.
Sí, però diríem, tenir una mare que sap tant de la vida i està tan segura i està... potser per un fill pot ser una mica insuportable.
Vaja.
Potser una mare que s'equivoqui més, que no estigui tan segura...
Pot ser
que,
més mare.
Que pot ser, pot ser una mare més accessible, d'alguna manera. A veure, parlant molt en general.
Sí, sí, sí.
Jo dic, la tentació, és a dir, clar, una mare de 18 anys, potser no, que visqui una mica més, no?
Allò que, per això et deia del tòpic, allò que es deia sempre.
Clar, però diríem, però efectivament és un tòpic. Mira, m'ha vingut al cap... és que ara no me'n recordo com es deia, la vam llegir aquí tot fa molts anys, perquè es diu llei d'avortament, però no és això, té un altre nom, és la llei de no sé què de la feminitat, com si fos més dels drets de la dona. I justament el que posaven en aquesta llei és que entre els 16 i els 18, em sembla que és, malgrat ser menors d'edat i dependents dels seus pares, li otorgaven a la noia la llibertat de triar si el volia tenir o no el volia tenir.
Exacte.
Argumentant de que la feminitat és una cosa tan personal, tan pròpia de la, que ningú pot, o sigui, ni legislar, sí, sí. Ni dir què convé més, si convé que el tingui o clar, i jo estic en aquesta tessitura. Diríem, no passa molt freqüentment, normalment una, o sigui, o és un accident, diríem, que després, sí, per convicció i el desig apareix, diríem, posteriorment, però són poques les persones que als 18 anys es plantegen tenir fills. Això és el més freqüent, és que una persona de 18 anys estigui veient com diuen ara els adolescents, com viu la vida, no? És a dir, de viure una mica coses. Què passa? Que d'un temps a ençà, i no dic que sigui una mala cosa, sinó potser més aviat al revés, la dona, igual que l'home, es planteja com, de què viurà, quins són els seus interessos vitals...
Una realització personal.
Efectivament, una realització personal.
Que va més enllà de l'estricte, no sé si dir, tòpic que arraconava la dona, o gairebé la tipificava com, bé, la persona que gairebé com a fe de vida havia de ser mare, i per tant aquesta era la, diguem-ne, una de les úniques poques possibilitats de veritable realització.
Tal qual.
I fora d'això, doncs poca cosa hi havia, no?
I en aquest sentit hem avançat, i molt, perquè és que això era un topicasso i era una cosa molt falsa. Molt falsa. El que sí que és cert és que la dona acabava, o sigui, havia de, per sortir de casa necessitava un altre home a qual casar-se, i clar, i casar-se era tenir fills. Hi havia tota una situació que era justament de molta opressió i molt condicionament de la dona. Fa poc en una pel·lícula, no sé, sortia una que no sé de quin estat era, de Vermont o de no sé on, que deia: jo soc de l'estat, del primer estat on es va permetre votar a les dones. Diu, clar, ens van permetre votar a l'home que volguessin per president. O sigui, no podem votar una dona. O sigui, clar, que bé. Ara les dones, ara, bueno, fa temps, no? Però poden votar. Però han de votar a un home. Dius, clar, aquestes són percepcions, que això ho pot dir una dona, perquè potser els homes no les veiem, o no, però és trist, és fort, no? Això, que quan et deixen triar, has de triar un home, perquè no puc triar una dona, si vull. No?
Tu preguntava perquè ens semblava, quan deies allò, potser una mare tan perfecta, potser amb una certa sensació que tinc a l'escoltar-te de que és bo en aquesta vida que cadascú aprengui de cadascú, i que aquest procés sigui, doncs bé, la mare aprèn, el fill o la filla aprèn, i tothom aprèn, i ningú sap tant com per no tenir la sensació d'haver d'aprendre, sinó només de donar normes i de donar pautes.
Va per aquí, efectivament, que és una cosa, perquè diríem, la maternitat no és universal. S'aprèn a ser mare o pare dels seus propis fills, no dels de tothom. O sigui, no? Aleshores, clar, has d'aprendre també del fill, de, perquè al final és la bona mare és aquella que es pot adaptar al fill que té. De vegades, quan es parla d'adopcions, bueno, no sé, jo sempre dic, bueno, que tots som adoptius i tots som i tots els pares són adoptants.
El que ens havies dit sempre, perquè hi ha un procés que suposa
l'adopció del propi fill.
Del propi.
No? És a dir, acceptar que tens el fill que tens, que és com és, que algunes coses no podràs realitzar, o que no seran viables, i unes altres sí. En aquest sentit, el que és això, una cosa, és com una creació. L'altre, si no, és com si fos una espècie d'estàndard en el qual tothom ha d'entrar, tant la mare com el fill. I en canvi la qüestió potser està més de la banda d'una creació, no? Sui generis, una particularitat.
Qui t'escolti pensarà, tot això està molt bé, però me'n vaig a qualsevol lloc i hi ha 50.000 llibres destinats als pares,
sí,
i a dir com s'ha d'educar o a donar unes quantes pautes sobre què fer quan passa alguna cosa o d'una altra. Per tant, això vol dir que d'alguna manera sí que els pares cerquen orientació per donar unes pautes, uns criteris, uns models bons per créixer, no?
Sí, clar que cerquen, clar que s'inquieten, clar que dubten, però veus, dubten. No saben perfectament el que han de fer. Ja va bé. Hi ha molta literatura.
Però molt, i sobre la maternitat, segurament més que mai, no?
Més que mai, sí. Bueno, hi ha molta, és una feina com qualsevol altra, no? De fer literatura d'aquest...
I no és dolent qui sigui, suposo.
No.
O que ha costat, això.
Sí, a veure, no és que sigui bo o dolent, però diria, si s'agafa com a literatura, jo crec que anirà millor.
D'acord.
Si el que es pretén és donar, justament, un model de com ha de ser una mare, o com ha de ser un pare, o com ha de ser un fill...
Malament rai.
Clar, és limitant. Jo crec que estem en un moment en el que justament als pares els costa molt autoritzar-se. Inclús ha sortit aquesta paraula...
Què vol dir això d'autoritzar-se?
Reconeixes en un lloc d'autoritat i de responsabilitat amb el qual poden, diríem, prendre decisions i determinacions respecte als seus fills.
Els passa això perquè, com deies tu fa un moment, no se senten prou segurs de prendre determinades decisions?
Sí, algo d'això hi ha.
I no, per això anem a buscar llibres o anem a buscar...
Efectivament.
Sí?
Sí, a part...
És a dir, la cadena és més o menys...
És que el que s'intenta és com si fos una certa racionalitat sobre la qüestió, que clar, però és que el racional no respon, és a dir, per què em sento jo desbordat quan el meu fill fa no sé què, no t'ho dirà cap llibre, o difícilment, no? Uh-huh. Difícilment. I els pares s'han d'autoritzar justament a crear el seu propi saber.
Els més grans recordaran els seus pares i diran, es podrien equivocar o no, però caram, si sabien el que volíem fer en cada moment.
Exacte, sí,
vas per aquí, no per si s'equivocaven o no, sinó perquè tenien molt clar el que volien fer,
clar,
o el que havien de decidir en cada moment.
No dubtaven gaire. Anaven per allà.
Això pot ser bo o dolent, suposo.
Exacte, però és clar.
D'acord.
És molt clar, o sigui, era una mica contundent, o bastant contundent, però era molt clar.
I ara vols dir que es dubta massa tot?
Sí, ara es dubta massa i costa d'anar en una posició clara, que al final, perquè just, potser sí, ja la multiplicitat de referències és enorme. És, justament, vas a allò dels llibres, no veus el llibre de com ser mare, veus 500 llibres.
Sí.
I quin agafes?
Que bé, com els clàssics llibres que havíem parlat tant del son a la nit... I de com adormir una criatura i de com tranquil·litzar-lo, que hi ha 50.000 manuals també.
Això.
D'acord. Vols dir que bueno, hi ha tanta cosa escrita i es pot consultar tant que els pares acaben amb el cap com una olla.
És que d'allà no sortirà. No
us hi sortirà la solució d'allà.
No us hi sortirà. O sigui, perquè acabaran fent la mateixa qüestió. O sigui, que és fer una interpretació pròpia d'això
que han llegit, que han vist,
en
o que els han dit.
O en 5 llibres, o en 10. Fan com una abstracció que no és el que diu cap, al final. Fan el seu propi llibre.
Mm-hmm.
Doncs això és autoritzar-se a interpretar el que li passa al fill.
De tota manera, ens posem de nou en la posició dels pares. Hem de suposar que els pares de tots els temps també han actuat molt sovint d'acord amb uns certs coneixements de la cosa, no?
Sí.
Sí, per exemple, algun dia et podria escoltar tu quan deies acaba de néixer una criatura, el podeu tenir al costat del llit o no d'allò, però ha d'arribar un moment en què l'heu de portar en una altra habitació.
Mm-hmm.
T'ha escoltat un pare o una mare i seguirà aquest consell a partir d'un d'un coneixement, no?
Sí.
I estarà bé que faci això.
A veure...
I no dubtarà massa a fer-ho, molt probablement.
Sí, més que un consell, és un criteri. Millor que millor.
Què diferencia un consell d'un criteri?
Molt. El criteri, clar, si això li fa pensar al pare, ostres, sí. Entenc que o sigui, comparteixo
sí.
la idea de que el meu fill no ha d'estar tan enganxat, que ha de tenir el seu espai, de que, ostres, em sembla un bon criteri. Millor criteri que pensar que ha d'estar molt allà perquè a cada moment hem de donar una resposta o li hem de posar una teta a la boca.
D'acord.
Pues no.
Per tant, qui hagi escoltat això li passarà el que acabaves de comentar. S'autoritzarà ell mateix perquè tindrà la convicció de dir no, jo crec que això...
Sí, però no serà en la pura escolta.
Ah-ha.
És a dir...
No serà perquè en Roman ho diu, sinó exactament. Perquè en Roman ha fet pensar aquell pare i ha cregut el pare o la mare.
És una producció del pare, és una creació del pare.
Ara t'entenc. Escolta això i pensa sobre això.
Ostres, pues sí. Pues mira, a mi això per aquí segurament diríem, i si tot va bé, també parlarà amb la dona o amb la parella,
sí.
No? I dirà, a veure...
O la dona amb l'home i tots dos, tal.
Què passa ara, com dius tu... en Roman diu això i ve un altre i diu uf, què va, si l'hem de ficar a dintre del llit hem de tenir un sol llit, dormir tots en el mateix llit,
perquè si no,
lactància fins a que es cansi
i cotxet fins als 6 anys.
Sí, exactament. I això és a dir, la multiplicitat de referències és enorme. Abans tu deies, una nena, neix un nen o neix una nena, doncs ja està, neix una nena, doncs les arracades, neix una nena, el cuco rosa, el tal, neix un nen, sobretot no li posi l'arracada, òbviament, blau i tal. És a dir, les coses, els models eren més estancs, més rígids, poc dinàmics. Ara, o sigui, neix un nen...
I gairebé no permetien la possibilitat de pensar... en quelcom que no fos estrictament un model.
Efectivament,
no?
Si la nena no porta arracada, la primera pregunta del primer que vegi la nena és
què fa sense arracada?
Clar, com és que no porta arracada?
D'acord.
Ara, si ve una nena o un bebè sense l'arracada, dubto molt que, com no sigui l'àvia,
vaja, que la llibertat
ningú pregunti.
Que la llibertat de criteri és tan maca que arriba
maca,
que pot arribar a fer
maca per unes coses,
I pot arribar a fer perdre el món de vista.
Pot arribar a generar, diríem, una certa confusió o a generar... Justament, tot està més personalitzat.
O sigui, és bo que els pares tinguin aquesta capacitat de poder accedir a molta informació i a molts criteris.
Saps que, o sigui, no hi ha molt on te triar, no, ni bo ni dolent, és la realitat actual, és el que és. Ara és el que hi ha, i han de prendre, però just aquí està la cosa, han de prendre una posició que serà molt pròpia. Quan es troben unes mares i diuen, no, és que el millor és, no és el millor, o sigui, el que jo faig...
El que és em va bé.
I trobo que em va molt bé. Ah, i l'altre diu, ah, no, el cap de les maneres. Jo, el que jo faig, és... Clar, si quin és el millor, pues, no ho sé, aquí jo
amb
no...
Amb poques coses, que... suposo que es pot dir això, eh?
Amb poques coses, amb poques. Efectivament.
Perdonin ara, el Dalsy.
El Dalsy.
Que és, per exemple, el que uneix els criteris de molts pares i mares. Que davant d'un problema, Dalsy. Aquí n'hi ha molta de fulla, per exemple, eh?
Home, és que ha de ser problema pertinent pel medicament.
Ah, exacte, però aquí sí que no hi ha massa discussió. Però tu estàs parlant de tot allò que fa referència al factor emocional de l'assumpte.
El factor emocional, el factor vincular, clar, el factor simbòlic, els ideals, eh? Perquè, a veure, també el que ha canviat molt és el vincle. O sigui, abans el que esperaven els pares és que els fills fossin obedients i respectuosos i disciplinats, i clar, els d'ara no esperen això, esperen tenir una relació estreta amb el seu fill, que estiguin, no, com molt a prop, entendre's, compartir moltes coses.
Perdona, mare, és millor això?
Bueno, deu ser que sí, per qui ho tria. Jo diria que sí.
Tu diries que sí. Ara és que anava a preguntar, sí. I el professional què pensa? És millor afavorir el vincle que no afavorir el vincle des de la disciplina, des d'una distància?
Diríem que en això, o sigui, és que, a veure, ara la vivència paterna i materna és com molt més intensa, no? I ocupa, ve justament, entra en la realització personal. I abans, segons com, no tant. O sigui, clar, pensar en un pare de fa 50 anys, si es realitzava molt com a pare, pues la gran majoria diria, bueno, no sé, quan torno a casa, si em deixen llegir el diari, pues sí, però com em vinguin ja em molesten.
Tipifiquem la cosa, des d'aquella imatge típica de no, la dona, l'escriptor ho porta la dona,
bueno.
Que era una altra, diguem-ne, aquelles frases clàssiques que tampoc sabem si sovinteja molt ara o no, però en qualsevol cas forma part d'un moment.
Pens, jo me'n recordo fa 20 anys
era un
treballant...
Clàssic, això, no, la dona porta aquestes coses.
Els fills són de la mare, i això està amb 20 dones, i cap ni una diu, bueno, no ens passem, que sí, i tant. Clar, això no, ara no és així. Diríem que la funció materna continua sent el pilar i el pal del paller i la cosa que no té substitut, o no té... La funció paterna, per sort o per desgràcia, és més contingent, no? Pot estar o pot no estar, i és variable, és variant. No sé, un infant ara pot haver tingut dos o tres pares al llarg de la seva infància i de la seva adolescència, que han estat les parelles de la mare.
Pares en el sentit, com has dit sempre, de persones que exerceixen la funció de pare.
Que exerceixen la funció, i diríem, però un és biològic, el següent, clar, evidentment ja no ho és,
ja no ho és,
però és pare, i li ha dit pare, i ha fet de pare. I el tercer, que ve més endavant, també, i li ha dit pare, i ha fet de pare, i el jove pot dir, és que jo he tingut tres pares, o tinc tres pares, i de vegades mantenen relació amb els tres pares. Però clar, no diuen, he tingut tres mares. Mare només n'ha tingut una. I és la que li dona el lloc...
La frase no ha canviat, Mare, madre no hi més que una. La frase sí que no ha canviat,
No, és que clar, aquí...
És una veritat més absoluta com per ser canviada.
Clar, però és que aquí és on te veiem... Em sembla que hi ha altres cultures en les que tots els germans... O sigui, com va el pare, però tots els germans del pare, em sembla que és, i tots els germans, a tots els diu pare. Perquè, clar, perquè és igual, tots són homes, com si fos una qüestió molt més cultural que no pas la biològica. És a dir, que de biologia, un altre cop, tornem a aquesta qüestió, la biologia no és el factor determinant. O sigui, el pare, o sigui, i en aquest sentit em sembla que és un molt bon sentit. Efectivament, el pare biològic determina la dotació genètica, però no, no, això no el conver, o sigui, és un progenitor, perquè fa una, és progenitor, però no necessàriament és pare.
En canvi, no sé si encara tenim també aquella imatge tipificada de fa molts anys, que en alguns moments de la vida és el pare el que marca d'una manera o una altra el camí a seguir, o el camí professional, o el camí dels estudis, o el camí de... No sé si encara hi ha molt aquesta...
És que depèn, és que ara depèn molt. Pensa que hi ha moltes parelles que la dona té més formació professional i, segons com, millor càrrec que el pare. És a dir, abans sí que el pare era més la porta d'accés a lo social, al món laboral, perquè, clar, perquè la dona estava més exclosa, era més lo domèstic. Oh, evidentment, això ja no és així, per sort.
Afortunadament també.
Afortunadament, era molt, molt injust, molt injusta aquesta qüestió. I, ja, i quan diem afortunadament, estem parlant del món en què ens movem nosaltres. No estem parlant de lo que passa a Àfrica o de lo que passa a molts llocs d'Àsia. És a dir, que justament que lo domèstic pugui ser una elecció. És a dir, que una dona tria i pot, diríem, això, fer vida amb els seus fills i la vida familiar, i és feliç amb això. Fenomenal, no? Potser el problema és quan una dona tria tenir una formació professional, laboral, tenir feina i ha de fer compatible això amb la seva vida familiar, i això és molt injust també, no? És a dir, que hi hagi tan poca flexibilitat en el mercat com perquè no es tingui més en compte justament que la mare, i no vull dir pel fet de la funció, pel tipus de vincle, necessita tots dos, jo diria, la mare però sobretot els infants, tenir la mare més present. Fa poc que vam presentar els resultats d'un taller que vam fer sobre infància, durant que vam estar treballant un parell d'anys, i una de les coses que dèiem era això de la dificultat dels pares per autoritzar-se. I un senyor que estava en el públic va fer una intervenció respecte a això, li van contestar, i al cap d'una estona torna a dir el mateix. Però això per què passa? Dic, mira, nosaltres t'hem dit el que... Diu, tu què penses? Diu, jo penso que el que passa és que els pares, com no juguen amb els seus fills i com no estan gaire presents en la vida dels seus fills, no s'autoritzen a fer de pares. Dic, ostres, vas fort.
Que és una bona frase.
Jo trobo que alguna cosa diu de la qüestió. No explicarem el que passa amb una frase o amb dues.
No, està clar.
Però que és un component que està formant part de la qüestió. O podríem dir, si un pare no juga, però juga en el sentit d'interactua, si un pare, mare, no està present, clar, com t'autoritzes a intervenir o a creure que saps, diríem, per on has d'anar o què necessita el fill?
Per tant, tornem a allò que ens havies dit en més d'una ocasió. S'ha de cercar temps, un mínim temps, per això.
Sí, a mi el temps és una dimensió, a veure...
No, allò que deies de la qualitat del temps, sí, no es tracta de...
No és únicament el temps. No. Mira, hi ha una paraula...
Moments, espais,
efectivament,
ocasions...
Efectivament, l'ú de l'espai. Mira, són d'aquestes paraules que després... jo fa 25 anys parlava de l'espai, tothom diu, sí, la sala, dic, no, la sala, no és la sala, no és l'espai físic, no és l'espai temporal, és l'espai psíquic, és a dir...
El que es crea entre dues persones.
El que es crea dintre del cap, és a dir, del tenir a l'altre present en la teva vida, és a dir, quan un pare està, una mare està a la feina, però està pensant en el seu fill, o passa per la botiga per comprar magdalenes perquè sap que quan torni... Clar, està connectat, està enxufat, l'ha fet un espai, aquell fill, en la seva vida, en els seus interessos. en la seva mirada, en la seva escolta. I és això el que també autoritza, no sé, probablement aquesta mare que ve amb les magdalenes, doncs es veurà més autoritzada a dir-li que, no sé, que no podrà menjar caramels abans de sopar. Perquè ja
ha fet. I això difícilment podria existir si no hi hagués prèviament aquesta capacitat o necessitat o objectiu que poden tenir els pares de trobar, parlar, jugar, interactuar,
efectivament, vincular-se.
Del vincle naixerà aquest espai psíquic entre pares i fills, i d'aquest espai físic naixerà la possibilitat d'autoritzar-se
a intervenir
en moments, etc, etc.
A frustrar. Si tornem al començament, no? L'edat de la mare, l'edat del pare, si és que 65, que si 20, és a dir, quan hi ha alguns pares que diuen, no, és que jo no vull marcar el meu fill, no? O sigui, que tingui la llibertat que tri, no, o sigui, els pares sempre marquen, o sigui, vulguin o no vulguin.
Anem a preguntar, per no hi ha edat si s'estableix aquest espai.
Bueno, diria que és molt més important que s'estableixi
aquest espai que no l'edat.
Que no l'edat. Si aquesta senyora, no ho sé, amb els seus 65 anys és capaç de tirar-se pel terra a jugar amb el seu nen o la seva nena, o assegut una cadira, és igual.
Salvant totes les distàncies, aquest espai psíquic és més o menys, i ara posarem un exemple també així de peu de carrer, que algú pot dir, home, doncs mira, potser sí. Aquelles persones que a vegades li diuen a un amic o una amiga que és com la seva germana o el seu germà gran, sense que ho sigui, han establert un espai psíquic?
Això és més la vinculació, no? Té una vinculació que té components psíquics en el sentit de que fa... es nodreix d'un altre vincle, no? El de la germana o el del germà, que troben aquest vincle amb aquesta altra persona característiques semblants, o perquè s'hi sent, o perquè li veuen l'altre...
O perquè es veu capaç de dir coses que no diria...
Per exemple, en una altra vinculació.
En una altra vinculació.
Sí, transferim, o sigui, transferim molt, d'unes a altres.
D'acord. Els pares que aconsegueixin això, que... No, esclar, per uns pares no deu ser difícil, això. Aquest vincle, aquest espai psíquic, o és més difícil del que sembla?
És més difícil del que sembla.
Sí? A veure, encara que puguin dir, home, si som els pares, vull dir, això ha de venir més o menys d'una manera natural.
No, natural poc. S'ha de construir, és una construcció. Però, per exemple, els pares entren en contradicció. L'altre dia em deia una mare del seu fill que s'enroca i clar, i es fica cap a dintre i no hi ha manera, aleshores la mare li fot una bronca del 15. I clar, no sé, jo me la quedo mirant i em diu, ostres, clar, potser això no ajuda. I dic, bueno, és que potser tens tantes ganes d'ajudar-lo que et fot una ràbia no poder fer-ho, que al final li acaba descarregant la ràbia. Doncs bueno, poder adonar-se d'això, doncs diu, pues sí, és un contrasentit, no? Potser si pot acceptar més de que quan ell es posa així no hi ha manera d'ajudar-lo, no hi ha manera d'arribar-hi, i que a la mare li dol no poder fer-ho, doncs la cosa es suavitza molt més.
Una final. Els pares dubten massa, doncs?
Els pares, o sigui, senten més la responsabilitat de ser pares, de saber que diríem que no és innocu el que facin, que té conseqüències.
I a vegades això els pot superar.
I això, diríem, van una mica així, desconcertats. Van una mica desconcertats.
És a dir, el dubte de la responsabilitat. No es dubta que es té una responsabilitat,
no
però en canvi es dubta de la millor manera d'exercir-la.
Sí, efectivament. I diríem que fins a un cert punt ja està bé. Ja està bé. No hi ha cosa pitjor que un pare, o sigui, 100% segur i amb la certesa de que això va així i això ha d'anar allà, perquè cada fill li queda molt poc marge per fer res.
A dir, perquè si pare... no és com allò de que ai, li ha caigut el vibró a terra, vinga, passa la fregut, esterilitza-la, sé què, i una altra vegada, a veure, deixa-la estar, passa-la per la màniga de la camisa i ja està, home, que se'l torni a posar.
Bueno, però diríem, hi ha moltes vies, hi ha mares que d'això fan, diríem, l'excel·lència de la cura del seu fill. I potser no és tan bo, o sigui, és igual el dels microbis, no és tan important com aquesta cura que la mare sent que té pel seu nadó, que és la seva manera de protegir-lo, de cuidar-lo i de sentir-se que és una mala atenta.
O sigui,
atenta,
és més
no?
important la construcció d'aquest espai psíquic que no que en algun moment caigui el teto terra i que s'hagi de d'allò. És més important això.
Sí, però va, tot va vincular. És a dir, les mans també cuiden i es preocupen per l'higiene i per... Clar, o sigui, hi ha perso- i això va més en la persona. Hi ha persones que s'horroritzen, no, d'això i són capaços de llençar el teto i comprar un de nou,
sí,
perquè ha caigut no sé on, que vale, i en d'altres, hi ha molts pares que fan així, el xupen ell i li donen.
Ja
li donen. Clar, que una altra mare es queda esgarrifada, o la seva, o sigui, si és una parella, com tornis a fer això?
Eh?
I al pare li sembla fantàstic el que ha fet. Bueno, són coses... Tot, és que és aquí, no, la qüestió. Tot és molt contextual, tot, és la postmodernitat, tot és molt subjectiu, també. Aleshores, la subjectivitat no dona immenses certeses. I abans era més el patró, mm-hmm, no?
El patró establert, exacte, i a seguir sense haver de pensar massa.
I sense haver de pensar massa. Avantatges i inconvenients de la qüestió.
Doncs els dubtes que genera saber-se responsable,
ja, efectivament, sí,
d'aquell nen o aquella nena acabat de néixer o en procés d'evolucionar, aprendre i de créixer. El divendres que ve, com els dèiem, no tindrem el temps de família. En 15 dies seguirem aquest fil. Roman, gràcies.
Sisplau, a reveure.